Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ja té data de clausura el 31 de març. Les instal·lacions tancaran definitivament després d'anys sent deficitàries. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Diego Granero, assegura que l'anunci no els arriba per sorpresa, ja que el model de mercat ja ha quedat del tot obsolet.
Tal com sempre nos han, tanto el último gobierno de Bustos, que estaba Juan Carlos Sánchez, como el anterior gobierno, tanto como el Juli como Matías, y tanto el gobierno actual, Marta Farrés, nunca no ven viable un mercado nuevo porque vale mucho dinero, o bien hay quien apostaba por conservar la estructura pero que había que hacerlo todo nuevo, y también pues siempre nos han comentado que bueno, no hay relevo de paradista, van acabándose las concesiones. I, bueno, la crisi també en su dia pues hizo mucho daño.
El nou govern té previst enderrocar el mercat i construir-hi un equipament cultural i pisos per joves.
El nou tractament per prevenir el virus del VIH, que es dispensarà des del Taulí.
Serà un dels 19 centres catalans que facilitaran el fàrmac a col·lectius de risc, com les treballadores sexuals o els homes que tenen relacions amb altres homes. L'objectiu és reduir els contagis en un moment en què l'Hospital de Sabadell encara fa el seguiment de més de 900 afectats pel virus.
En esports, Pol Ballesteros tornarà a trepitjar la nova Creu Alta aquest diumenge. Aquest cop amb la samarreta del Nàstic de Tarragona.
El jugador que va permetre a l'equip mantenir-se a segona B gràcies als seus gols a Olot torna a Sabadell per encarar un partit entre el seu antic club i els tarragonins, que tenen la meitat de punts que els arlequinats.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 10 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minva en general i s'imposarà el salseré o poc ennuvolat. Si bé persistiran alguns núvols a punts del quadrant nord-est, del Prepirineu i del nord de la depressió central, amb una probabilitat baixa de precipitació. A banda, el vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert fins al vespre. La temperatura és un parell de graus més baixa en general i volta entre 10 i 15 graus. Si bé és localment més alta a punts del litoral i més baixa al Pirineu, on, fins i tot, no arriben a superar els 5 graus. A banda, el vent bufa amb ratxes fortes als dos extrems del litoral, així com al prelitoral sud i a punts de ponent. A més, la tramuntana manté el temporal marítim a la Costa Brava, amb el que cal anar amb precaució i que persistirà fins al final del dia. Pel que fa demà, farà fred i baixarà la temperatura encara més. De nou, al matí s'espera precipitació, en aquest cas a qualsevol punt de Catalunya. A la tarda predominarà l'ambient assolellat, malgrat que s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu. La cota de neu baixarà dels 1.200 metres fins als 800 metres a la tarda. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Tots els problemes es concentren en diferents trams de la C58. Comencem per Terrassa, on hi ha 2 quilòmetres de retencions per anar cap a Manresa. També hi ha problemes a Sant Quirze, 2 quilòmetres per anar cap a Barcelona i 3 quilòmetres per anar en sentit nord. I a Montcada, 4 quilòmetres de retencions també per anar cap a la capital catalana. A Barcelona trobem aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Ajuntament promet als veïns de Campoamor un equipament cultural i pisos de lloguer assequible. Es construiran en l'espai que deixarà el mercat municipal, que tancarà definitivament el 31 de març. I és que actualment només hi queden 4 comerços, molt pocs clients i les llicències no renoven. Per això, després d'intents per salvar l'equipament, els veïns s'han resignat a dir adéu al seu mercat.
Els temps han canviat i, com afirma el president de l'Associació de Veïns, Diego Granero, la gent va comprar les grans superfícies. Per aquest motiu accepten amb esportivitat el tancament del mercat, sempre i quan es compleixin les promeses del nou Ajuntament, un auditori i pisos de lloguer social pels joves.
Yo sé que en principio sí, por este lado, para que más que nada, primero que los jóvenes pues puedan disponer de una primera vivienda a un valor y a un precio de alquiler asequible, segundo que permanezcan en nuestros barrios, que no se nos vayan, y tercero, pues poder disponer también de un auditorio, darle también vida y cultura a nuestros barrios, y con esto conseguiríamos pues que no se nos degraden, más pacificación, y toda esta zona pues sería luego también urbanizable. No se trata solo del mercado, se trata de todos los metros cuadrados del suelo que hay alrededor.
Avui dia només es mantenen actius un supermercat que tancarà per cap d'any, una xarcuteria, un bar que ha demanat ser traslladat a un altre equipament municipal i una joieria, que és qui ha proposat la data del tancament el 31 de març del 2020.
No deixem l'àmbit comercial perquè la Cambra de Comerç de Sabadell ha acollit avui la presentació del projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana, o altrament dit, l'avantprojecte de llei de les APEU. Aquesta llei permetrà que empreses o botiguers que comparteixen una zona concreta d'un municipi s'ajuntin i creïn projectes per la seva àrea de comerç. Aquests projectes, que hauran de tenir una durada d'entre 3 i 5 anys, poden tenir diferents funcions, com per exemple actuacions de millora de l'entorn urbà o promoure esdeveniments i activitats a l'espai públic. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Quin és el ganxo, però, d'aquesta nova llei? Que el finançament per realitzar aquests projectes vindrà dels propis comerços que s'hi adhereixin, és a dir, cada botiguer o empresari haurà de portar una quota a aquest projecte. D'aquesta manera es vol garantir que els comerciants estiguin compromesos amb el projecte i que ningú es tiri enrere. Montse Vilalta, directora general de Comerç, ha posat exemples de peus d'altres ciutats europees.
O, per exemple, a Regne Unit tens Camden Town. Camden Town és molt gran i aquí es fan coses... Camden Town té un problema, per exemple, de seguretat important amb drogues. Llavors incorporen dos o tres persones més enllà del que pot aportar l'Ajuntament, en aquest cas, o el Council de no sé què. I llavors... a banda de que tenen amb espais buits, i aquests espais buits o alguna fàbrica buida, ja hi han fet un coworking, i allò han generat... Camden Town és molt actiu, i és molt gran i és bestial.
El gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, ha assegurat que en aquesta zona de la ciutat ja s'està treballant amb algun projecte de peu per aplicar-se el 2021. Aquests apeus, però, han d'esperar a que la llei general s'aprovi a l'estiu del 2020.
El dijous 28 de novembre arriba la 7a edició de la jornada Converses del Mercat de Treball, destinada a posar en contacte persones i empreses. Serà la 7a edició del certamen i es farà a Fira Sabadell de 9 a 2. A més, està organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en col·laboració amb els serveis d'ocupació dels ajuntaments de la comarca.
En la presentació d'avui, el vicepresident del Consell Comarcal i alcalde de Barberà del Vallès, Xavi Garcés, destaca que la jornada és un bon començament per treballar i orientar les competències.
Quan s'han d'adreçar a una entrevista de treball i han de presentar un currículum o han de fer qualsevol tasca avui en dia per xarxes socials o com sigui, doncs, lògicament, han de saber de posar en valor aquestes competències que tenen, però que moltes vegades no les coneixen que les tenen. Llavors, els serveis d'ocupació el que fem és això, ajudar-los a que aquestes competències les puguin posar en valor. Però després, lògicament, les empreses han de saber que l'important no és la titulació, l'important no és que hagin pogut tenir algun fracàs en algun de les seves oportunitats laborals que hagin disposat, sinó que a partir d'ara aquestes persones ja coneixen les seves fortaleses.
Una de les novetats serà un escape track on prendre consciència de les pròpies capacitats. Hi haurà tallers de lideratge fets per coach professionals. L'any passat hi van prendre part 32 empreses i 115 persones. Enguany esperen superar aquestes xifres. Si us hi voleu apuntar, inscriviu-vos al web del Consell Comarcal.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els canvis en el nomenclàtor compromesos durant el mandat anterior comencen a veure reflectits al carrer. Des d'aquest dimarts, la plaça de l'alcalde Mercet al centre ja ha passat a la història amb la incorporació de la placa en què ja es pot llegir Plaça de les Dones del Tèxtil. Així mateix ja s'ha instal·lat la placa dedicada a l'activista Patricio Peñalver, una plaça situada entre els carrers Penedès i Moianès i reivindicada per l'Associació de Veïns de Can Uriac. Avui també desapareixen la plaça Antoni Llong, que passarà a dir-se Clara Campoamor a proposta de Ciutadans, mentre que també es faran oficials les places del Pipi, el Centre i la de Cipriano Martos.
El fet que la substitució de les plaques s'hagi fet sense cap acte de memòria històrica ha encès els ànims d'alguns dels actuals regidors de l'oposició, que així ho han expressat a través de la xarxa Twitter. De la seva banda, Joan Tafalla, membre i expresident de Sabadell per la República, lamenta que el consistori no hagi contactat amb ells per aquest possible acte i destaca que el canvi de nom d'alcalde Mercet ha de servir per fer pedagogia antifeixista.
Canviar el nom de la plaça del primer alcalde franquista, el que va muntar el que va depurar les empreses dels treballadors antifeixistes, el que va muntar el primer el sindicat vertical, el que va muntar el partit falangista, la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons aquí a Sabadell, que ha tingut un carrer, una plaça durant massa temps, ha de ser un esdeveniment per fer pedagogia de caire antifranquista, antifeixista.
Sabadell per la República és entitat demandant d'aquests canvis al nomenclàtor.
La plataforma d'afectats per la hipoteca adverteix l'Ajuntament que punxarà l'aigua al carrer si es troba una solució per una família amb quatre menors que no té el subministrament des de setembre. El govern municipal defensa que el retorn del servei l'ha de fer la propietat, mentre que Bankia s'hi nega. Per la seva part, Aigües de Sabadell diu que no pot fer res sense el vistiplau de l'Ajuntament, una manca de responsabilitats que ha acabat amb la paciència de la plataforma. Així ho afirma Júlia Alzinet, portaveu de la PA.
Si no, nosaltres punxarem l'aigua de forma col·lectiva. Ja ho hem fet altres vegades, d'haver de punxar l'aigua, i això ens comporta un risc molt alt des de la part de Sabadell, que hem d'assumir entre totes les veïnes, i que un risc molt alt perquè, evidentment, és un delicte punxar l'aigua. I per tant, nosaltres el que farem és avisar-vos a tots els mitjans perquè vingueu a veure com entre totes els hi punxem l'aigua, perquè, clar, haurem de picar la vorera, perquè està cimentat des de dins.
L'Ajuntament confirma que ells no hi poden fer res si Bankia no sabia negociar.
Ho sosté el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. També defensa que els serveis tècnics del departament estan treballant per aconseguir una solució el més aviat possible amb els recursos que hi ha actualment disponibles. Sobre la reunió amb l'alcaldessa, que la plataforma demana des de fa temps, Cortés ha promès que es farà aviat. Abans, però, abordaran com es poden instal·lar comptadors solidaris a la ciutat, els que serveixen perquè les famílies en situació irregular puguin tenir aigua i pagar les factures.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
En pàgina sanitària, l'Hospital de Sabadell és un dels 19 centres que subministrarà el nou tractament preventiu del VIH, el PrEP. Des d'aquest mes de novembre, el fàrmac que actualment utilitzen persones ja contagiades s'aplicarà també de forma preventiva en col·lectius de risc.
Ha apuntat quins són el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, el doctor Manel Cervantes, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Començant per múltiples parelles sexuals, que sap que el risc es multiplica, gent que es dedica professionalment al sexe i que per lo qual, per definició, tindrà moltes parelles, és la seva feina, gent que no pot decidir si utilitzar o no preservatiu perquè per temes culturals el marit mana i el marit no se'l posa, llavors aquesta persona pot estar en molt risc, però contràriament al que semblaria per lògica, les persones que menys necessitaran això són les parelles d'un pacient que tingui el virus, perquè si està en tractament, aquesta persona ja no contagia.
Els professionals del Taulí calculen que entre 20 i 50 persones de la seva àrea de referència podrien demanar el PrEP. No obstant això, recorden que l'efectivitat del fàrmac és del 99% i que no protegeix d'altres malalties de transmissió sexual.
Encara en l'àmbit de la salut, la supervivència dels nadons prematurs nascuts al Taulí ha anat a l'alça en els últims anys, arribant al 90% en general. El tipus d'atenció que s'ofereix a la unitat de neonatologia explica en bona part aquest fenomen, així com la reducció de les malalties derivades de néixer abans de les 37 setmanes de gestació. Ho ha apuntat al programa al matí la infermera Paqui Molina.
A nivell respiratori, per la maduresa dels pulmons, de tots els seus òrgans, són immadurs encara. I això els pot generar una sèrie de problemes, tant a nivell respiratori, a nivell intestinal. Bueno, a nivell respiratori seria la displàsia broncopulmonar, a nivell intestinal l'enterocolitis necrotizant, tota una sèrie de patologies, la retinopatia, perquè encara els vasos a nivell ocular no estan revolucionats, que van molt associats a la prematuritat. Però això ha obligat, ha millorat la seva prevalença en el sentit del canvi de modus d'actuació que hi ha en les unitats de neonatologia que s'han desenvolupat en les últimes dècades.
A més, es fa un seguiment als prematurs durant els primers anys de vida per comprovar que el seu desenvolupament és el correcte. Precisament per donar a conèixer aquest protocol a les famílies i professionals de l'atenció primària, aquest divendres s'ha programat la segona edició de la jornada del prematur a l'Auditori del Taulí. En aquesta cita, que s'allargarà tota la tarda, també es donarà testimoni de les famílies amb nens prematurs i es presentarà l'entitat Som Prematurs.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covid.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Notícies vespre.
En àmbit més general, el preacord de govern entre el PSOE i Podem a Espanya ha estat molt celebrat pels seus adeptes a Sabadell. Marta Morell, secretària de Podem a la ciutat, posa l'equip de govern municipal de Sabadell com a exemple que una coalició entre socialistes i Podem és factible.
El que ha estat possible a Sabadell, esperem que finalment sigui possible a la resta de l'Estat. Nosaltres estem demostrant que es pot governar en coalició i al final, quan tens clar que l'objectiu és millorar la vida de la gent, crec que hem de fer tots i totes els esforços necessaris. Amb els resultats electorals del 10N, que era clar que per fer front a l'extrema dreta l'única alternativa era un govern de coalició, i espero que sigui possible a mitjans de desembre entre el PSOE i Podemos.
Aquest preacord, però, encara necessita del suport d'altres partits al Congrés per tirar endavant.
PSOE i Podem no sumen els 176 escons necessaris perquè aquest pacte tiri endavant en la primera volta de votacions al Congrés. És per això que des dels dos partits apel·len als grups independentistes a donar llum verda a aquest govern progressista. Pol Gibert és el primer secretari del PSC a Sabadell.
Aquí la gran pregunta és què farà Esquerra i Junts per Catalunya, si votaran com Vox i PP en contra d'un govern de progrés, o volen intentar obrir una via de diàleg en la qual diguin, donin suport a un govern que és social, que és de progrés i que segurament amb Esquerra Republicana té molts punts en comú a l'agenda social, no? Aquí és el gran repte que té l'independentisme, a veure si de veritat s'han disposat a obrir una etapa de diàleg i no només a dir no constantment a un pressupost o a un govern de progrés, no? Aquí veurem què fa l'independentisme.
Una petició que ja ha obtingut una primera resposta. Junts per Catalunya i Esquerra han anunciat que no votaran a Pedro Sánchez fins que aquest no porti una solució democràtica al conflicte català.
Més notícies de l'àmbit general. L'exconsellera Dolors Bassa demana la nul·litat de la sentència del procés.
La defensa de Bassa al·lega que se li atribueix erròniament la titularitat del Departament d'Ensenyament i insisteix que ella no era responsable dels punts de votació de l'1 d'octubre.
Patrimoni Nacional autoritza l'exhumació de les 31 persones enterrades a la capella del Valle de los Caídos.
Així s'ha comunicat a les famílies de les víctimes després que un informe del CSIC garanteixi la seguretat dels forenses i tècnics, tot i les filtracions.
Llibertat amb càrrecs per al secretari general de l'esport, Gerard Figueres.
També han quedat en llibertat l'exregidora del PDeCAT a Barcelona, Maite Fandos, i els altres dos detinguts ahir per un presumpte desviament de fons del govern en l'àmbit esportiu. Els arrestats s'han negat a declarar avui davant del jutge, però la fiscalia no ha demanat cap mesura cautelar.
Llibertat provisional per al camioner que va intentar atropellar un grup de manifestants a la Nacional 2 a la Jonquera.
Els fets van tenir lloc dimarts al migdia, quan el conductor va avançar entre els manifestants, malgrat els seus crits i els cops de porra dels Mossos d'Esquadra. Està acusat d'un delicte de conducció temerària i s'haurà de presentar als jutjats sempre que se'l requereixi.
Reoberta l'autopista AP7 en sentit nord després del desallotjament de la protesta de Tsunami Democràtic al seu pas per Sala, Girona.
A quarts de tres s'han obert dos dels quatre carrils per sentit i els vehicles han començat a circular després de 15 hores de protesta que han deixat restes de fogueres i obstacles atrevessats a la via. La protesta ha acabat a les 10 del matí quan una vintena de furgonetes dels Mossos han desallotjat els manifestants.
La Fiscalia General de l'Estat insta els fiscals de Catalunya a investigar l'actuació de la mesa del Parlament per la tramitació de mocions i resolucions suspeses cautelarment pel Tribunal Constitucional.
Ho ha fet poques hores després que la cambra aprovés una moció a favor del dret a l'autodeterminació. Els membres de la mesa van ser advertits repetidament pel Tribunal Constitucional. Els punts sobre l'autodeterminació aprovats aquest dimarts per la cambra, de moment, no es publicaran al butlletí oficial del Parlament.
I un últim apunt, Espanya suspèn en independència de la justícia.
En ple qüestionament sobre la politització del poder judicial que va quedar en evidència la setmana passada durant la campanya electoral, el Consell d'Europa torna a renyar les autoritats espanyoles per la manera d'escollir la composició del Consell General del Poder Judicial. En l'informe periòdic que fa el grup d'Estat contra la corrupció del Consell d'Europa, conclou que s'incompleixen les seves recomanacions en la matèria que va fer l'any 2013 sobre la situació a Espanya en relació a la corrupció entre diputats, jutges i fiscals.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Mig any després de l'agònica salvació a Olot, el gran heroi d'aquell partit torna a creuar-se amb el Centre d'Esport Sabadell. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El retorn de Pol Ballesteros a la nova Creu Alta és un dels grans al·licients de la visita del Nàstic de Tarragona d'aquest diumenge a les 5 de la tarda.
L'atacant de Vilassar de Mar va marcar 5 gols, de fet, com a arlequinat, però encara no s'ha estrenat amb la samarreta grana. A Tarragona intercala titularitats amb suplències. En declaracions al programa Hotel Suís, Ballesteros ha confessat que el millor del seu pas pel Sabadell va ser el vestit i que en línies generals l'any va ser profitós.
Bastants entrenadors que vam tenir, de fet, al final amb Seligrà també vaig jugar menys, però bueno, vaig una mica adaptar-me també a un difícil, després amb Quico més confiança, i al final Antonio, que és un gran entrenador i el que va salir molt aquest any.
El Nàstic arribarà a l'estadi en descens amb la meitat de punts que el Sabadell, amb el tècnic Xavi Bartolo ratificat després de 2 dies de reunions al Consell Grana. En roda de premsa, l'atacant del Centre d'Esports, Néstor Querol, ha assegurat que no estan pendents del que passa a Tarragona. El del Grau de Castelló segueix donant-li voltes a l'ocasió a porteria buida que va fallar Andorra i que hauria significat l'1-3.
Les sensacions després del partit van ser molt negatives. Cada un pensava que hauria pogut fer més. En el meu cas, me vaig estar menjant el cap durant tots aquests dies per l'ocasió que no vaig poder materialitzar, després per l'avantatge, no? Parles amb la gent i que no hagin vist el partit i diuen que és un bon punt en Andorra, però la gent que va estar allí, pues, pareix que se'n van anar 2 punts. I ara ven-lo més junt, crec que el punt és important si el diumenge guanyem a casa davant l'afició.
I encara sense sortida de segona B, el Castelló s'ha situat als despatxos com a líder del grup tercer. Competició ha admès a tràmit el recurs interposat pel club orellut per alineació indeguda del Villarreal B. Recordem que el filial groguet es va imposar a Castàlia per 1-2, però va acabar el partit amb 3 expulsats i amb només 6 jugadors de la plantilla sobre el terreny de joc. Ara, doncs, el Castelló encapçala la taula amb 26 punts, 4 més que el Centre d'Esports.
Plena de victòries a segona catalana per primer cop aquesta temporada. Els 3 equips sabadellencs agafen aire a la classificació després de guanyar els seus últims compromisos.
El més necessitat del Tibidabo va trencar la ratxa de 5 derrotes consecutives, guanyant per 3-1 al Sallent. Els de Vaquero segueixen penúltims, però diumenge a les 12 visiten el Can Trias. Toni Mesa, golejador en l'últim partit, assegura que només vol seguir treballant.
Lo afrontamos con la misma ilusión que todas las semanas y trabajando muy duro para intentar conseguir el objetivo, que es mantenerse. Ir todos a una, estar muy concentrados como esta semana pasada y correr mucho.
El Sallent, últim rival del Tibidabo, rebrà la sabadellenca diumenge a 4:45. Els taronja han agafat velocitat de creuer amb 3 victòries consecutives, l'última per 3-1 contra el Sant Julià de Vilatorta amb doblet de Víctor Nicolás. El tècnic Jesús Rueda Betis considera que l'arribada de la bona ratxa era qüestió de temps.
Ahora está entrando el balón, la verdad que tampoco estábamos jugando mal, sobre todo en casa estábamos jugando bien, merecíamos la verdad tener más puntos de los que tenemos y bueno, ahora el equipo está marcando goles, también le están metiendo pocos goles y bueno, un poquito de todo. También ganar un partido nos dio un poco de ala y ahora el equipo está con muchas ganas y yo creo que estamos en el mejor momento.
La sabadellenca està empatada a 12 punts amb el Sabadell B. El filial arlequinat va començar fallant un penal a Cardedeu, però va acabar guanyant per 1-2. La signatura pendent passa ara per Olímpia, on només han guanyat un partit. El lateral Raúl Martín espera treure la millor versió de l'equip contra el Vic Riu Primer.
Partido muy importante, y más porque jugamos en casa y últimamente los resultados en casa no han sido buenos. Y claro que nos gustaría darle una alegría a la afición allí en casa, y se plantea el partido, pues ya te digo, como una final, porque a partir de ahora los partidos, por la situación que llevamos últimamente, necesitamos sacarlos rápido y sacar buenos puntos y lo que queda de primera vuelta para estar lo más arriba posible.
Aquest duel arrencarà el diumenge a les 12 del migdia.
El Sabadell femení ja sap què és guanyar aquesta temporada preferent. Després d'un empat i 6 derrotes en les 7 primeres jornades, les d'Isam i les Ousi es van estrenar a Olímpia contra el Júpiter.
Un partit que es va resoldre en el minut 83 amb un gol de la futbolista arlequinada Carla Miguel, que havia sortit des de la banqueta.
Més que res, per donar moral a l'equip, vull dir, el vestuari, arriba un moment de frustració, no? Jugues bé, partits igualats, resultats per la mínima que perdem, llavors contra Sant Cugat fallem el penal al minut 88, tot això doncs es va acumular en el vestuari i per fi doncs aire fresc, 3 punts, alegria i aviam si continuem sumant.
Ara el centre d'esports és en tapenúltim amb 4 punts. Un punt i un lloc per sobre està el Manlleu, pròxim rival de les arlequinades a domicili dissabte a 2:15 de la tarda.
El futsal Pia s'ha quedat a un sol pas d'enfrontar-se amb un primera divisió a la Copa del Rei. El somni Escolapi es va esfumar ahir al carrer Garcilaso després de perdre contra el Bisontes castellonenc de segona divisió per 3-6.
De fet, els 10 segons ja perdia l'equip de Pedro Donoso i el marcador en el minut 10 ja era de 0-3. Una de les claus de l'eliminació va ser la falta d'encert en atac de la Pia. Jordi Sardà, que ahir reapareixia de lesió, creu que és un reflex de la temporada.
Realment és una miqueta la dinàmica que estem tenint aquest inici de temporada. La pilota no vol entrar a dins de la porteria i això ens està costant molts punts i avui l'eliminació a la Copa del Rei. Només toca que seguir treballant, confiar en aquest equip, que creiem que tenim una plantilla supercompleta i que podem lluitar per les posicions de dalt i ara centrar-nos en la Lliga.
Els escolapis també van protestar la falta que va significar l'1-4 i l'expulsió a la segona part de Jordi Torres. El doblet de Pepe Font i el gol de Santi Sardà van maquillar el marcador. Dissabte, ja a la Lliga, el futsal Pia rebrà el mateix carrer Garcilaso al filial de l'Indústries.
Demà mateix arrenca a Gijón l'estatal de piscina curta. Es tracta de la primera gran competició de la temporada en el món de la natació i d'entrada és classificatori per l'Europeu de Glasgow amb piscina de 25 metres que tindrà lloc a principis de desembre.
A Astúries, el Club Natació Sabadell estarà representat per 12 nedadors i 9 nedadores. D'aquesta nòmina sobresurt un cop més el nom de Marina García. La barcelonina s'ha inscrit a les 3 distàncies de braça, els 50, els 100 i els 200, però també ha incorporat en el seu programa els 100 i els 800 lliures. García va nedar per sota de les expectatives de Guangzhou, però arriba aquest campionat d'Espanya de piscina curta en un bon estat de forma i competint a Sierra Nevada. A l'Amsterdam Swim Cup del mes que ve, a més, es començaran a repartir els primers bitllets pels Jocs Olímpics de Tòquio. Abans, aquest estatal, que arrencarà demà a 9:45 del matí amb les primeres sèries i s'allargarà fins diumenge.
Estrena plàcida de la selecció espanyola femenina de waterpolo a la Lliga Mundial 2020. En el partit disputat ahir al vespre a Can Llong, el combinat de Miki Oka va pallissar a França, la ventafocs del grup europeu, per un contundent 18-1.
La jugadora de l'Astralpool, Judit Forca, va ser una de les màximes golejadores amb 3 dianes. També va participar en Maika García, mentre que Laura Ester, la portera, va descansar dimarts i en el mateix escenari Espanya s'enfrontarà a Hongria en un partit que a priori ha de ser més competit. Així ho creu també el seleccionador Miki Oka.
La semana que viene tenemos Hungría, que Hungría pues es un rival que ya conocemos, que es un rival muy potente, muy fuerte, siempre es candidato a medallas en cualquier competición. Y bueno, pues nos sirve para seguir rodando en esta preparación de cara al Campeonato de Europa de enero de Budapest, ¿no? Así que bueno, tenemos que continuar trabajando.
Aquest Espanya-Hongria, igual que el duel d'ahir contra França, es disputarà dimarts a les 8 del vespre.
I en vòlei, plàcida victòria del natació Sabadell femení per 0-3 contra el Zaragoza Artemisa. Els marcadors dels 16, 12, 14 i 15-25 fan evident la diferència entre el CUE i un club que ara és quart amb 12 punts.
Hugo Gotuzzo, entrenador i director tècnic de la secció, reconeix que va ser massa fàcil.
4 hores de ida para 50 minutos de partido y 4 horas de vuelta no es nada agradable, pero bueno, es lo que hay, es un equipo que está en la liga, a nivel justamente del colista no es de nacional, pero entiendo de que quizás si jugaran en la primera aragonesa estarían muy por encima también, entonces están en una situación media complicada porque están en un nivel intermedio y bueno, fue bastante sencillo.
Aquest dissabte, 6:45, el Natació Sabadell rebrà a les naus un Sant Boi que no ha començat gens bé la temporada.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 13 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més informació, la 94.6, demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.